Porto des d'abril del 2006.
Veus?
2006 més 20, 2026. Més senzill.
Molt bé. Doncs avui acabarem aquesta 20a temporada, Déu-n'hi-do, i ho farem de la millor manera possible, com sempre, amb recomanacions. Què ens has seleccionat?
Mira, parlarem de La muerte de Robin Hood, parlarem de Coses que no olvidaré, Dia de caza, La reco entusiasta, perquè em va agradar moltíssim, Obsession, i el clàssic, és un clàssic de Buñuel, de la seva etapa mexicana, que es diu El ángel exterminador.
Molt bé, doncs comencem per La muerte de Robin Hood.
¿Quieres que te cuente un secreto? La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias, pero son falsas. No era un héroe, era un ladrón asesino. Éramos monstruos. Yo soy el forajido. Robin Hood.
Grow is set and blow is met and springeth the word in me.
Os debo una disculpa. Me pedisteis que os dejara morir. ¿Cómo os llamáis?
¿Me haces uno a mí?
¿Quieres que te haga un arco? Muy bien. ¿Qué le pasó?
Cosas horribles. Ayudo a los que llegan a esta isla. Los jóvenes generan el cambio.
He matado a tantos que he perdido la cuenta. Es una maldición. Hay gente mala ahí fuera. Temo que nuestros crímenes la persigan.
Bé, aquesta pel·lícula és una vuelta de tuerca a Robin Hood, ¿vale?
Sí, sorprenent,
aquest personatge del bosc amb els compinxes que robaven els pobres, ai, per als pobres, robaven els rics per donar-li als pobres, no? El bosc de Sherwood. Bueno, aquesta versió de Michael Sarnowski, aquest director que va fer la pel·lícula, una que es diu Pic i un lugar tranquilo, dia 1, que està força bé també. És un drama d'aventures a edat mitjana ambientada al segle XIII amb un Hugh Jackman que dona, fa d'un Robin Hood crepuscular. Un tio ja, diguéssim, apropant-se a la tercera edat i que té remordiments de tot allò que va fer quan era més jovenet, quan era Robin Hood, la llegenda. I es veu que la llegenda no era tal, era tota... Sí. Molt dolça aquesta, molt ensucrada, sinó que el tio que realment va cometre crims, va matar gent. Passa que poca gent ho sap. Estic parlant de la pel·lícula i el que parla la pel·lícula, eh? Dir que la llegenda de Robin Hood sigui com ara aquesta última pel·lícula que ha fet aquest director i aquesta nova versió.
Aquesta nova versió fa pensar que potser tampoc no tant com l'altra, no? Com la llegenda.
Potser, però clar, tens aquest... no anava a dir mita, però aquesta llegenda, sí. Que realment, no sé, ara mateix m'agafes, no sé si va ser un personatge real o no, Robin Hood, o és una, o és un mite del folclore britànic, o sigui, ara mateix estic, desconec.
És de realment. Ficció, diria.
Sí, jo diria també que és ficció, però clar...
És del folclore medieval.
Per
sí.
Això, no voldria... Jo pensava això, que era del folclore medieval, no?, britànic, i llavors han fet aquesta nova volta de torca que es veu que no era tan bo i era assassí, va cometre crims i aleshores va parar a una illa després d'una batalla on està a punt de morir i el cuida una dona d'aquella illa, que és l'actriu Jodie Comer, i amb aquestes mica en mica, quan es refarà de les seves ferides, doncs anirà confessant aquesta dona realment qui és Robin Hood, no? Què passa? Qui persegueixen que està perseguint a Robin Hood per els seus crims, els seus enemics, li han seguit la pista i volen arribar fins a aquesta illa. Per tant, es posa en perill aquesta dona i la gent que viu a la illa. Llavors, què farà Robin Hood per redimir aquest sentiment de culpa dels seus pecats? Defensarà, com últim fet d'heroïcitat, aquesta dona i aquesta illa, no? És una pel·lícula d'aventures, com deia abans, filosòfica, també assistencialista, perquè parla d'això, no? Les preguntes assistencials que es fa aquest Robin Hood, que pensa sobre la seva vida i reflexiona sobre la seva vida i el seu passat, i un thriller o una pel·lícula d'aventures sòbria i també madura. Per l'altre cantó, sí que hi ha certes crítiques que parlen d'això, una miqueta de pretensiosa, d'escoltar-se a si mateixa, de crear una ficció quan potser no és necessària, amb aquest punt de dir «Ai, Robin Hood, ho estic pensant». Però qui pensa a l'edat mitjana, en aquella època que era sobreviure, que va ser un villano i va ter crim, va cometre crímenes? Home, va! Si en aquella època, si allò era, vamos, era com el Far West al segle XIX als Estats Units. Vull dir, no? Llavors, clar, aquest punt de partida d'aquest personatge que té aquest cacau mental i aquestes coses i oh, me quiero redimir, pues, oh, hi ha aquesta certa part de crítica que no se'n passa en aquesta premissa de la pel·lícula, no? Però bueno, pot estar bé. La muerte de Robin Hood, que també anticipa que Robin Hood morirà a la pel·lícula, digo jo, o és una cosa que és falsa el títol, però clar, estàs parlant de la muerte de Robin Hood, tate, Robin Hood va morir dins de la pel·lícula.
Sí, sí, està clar.
Vale? No sé, no l'he vista. Quan l'hagi vist, ja comentaré al setembre o l'octubre si l'he vista, què m'ha semblat.
Coses que no oblidaré.
Coses que no oblidaré.
¿Sabes, Mati? Cuando papá y mamá se casaron, salimos de la iglesia y empezó...
A nevar.
A nevar.
¡Qué chulo!
Sí.
Nevaba. Es verdad.
Mati, ya debes saberlo.
Tengo una enfermedad que poco a poco me quitará la memoria.
¿Toda?
No, de ti y de mamá no me olvidaré nunca, te lo juro.
¿Me lo juras?
Te lo juro. Hazlo con tropelo, como yo. Así.
Cuando llegues me llamas, ¿te acordarás?
Claro que me acordaré. Julia, Franca, María,
vete,
Eva...
Vete antes de que me cabre, venga.
¡Estás conduciendo, Mati!
¡Estoy
¡Estás conduciendo! ¡Muy bien!
Yo jamás te escogí. Simplemente eras tú. Y aún eres tú.
No sé qué hacer.
No tienes que hacer nada.
¿Tienes miedo?
Sí.
Yo también lo tengo. Pero la cuestión no es no tener miedo, sino qué se hace con ese miedo.
Ves una película italiana de Alessandro Aronadio, que parla, basada en fets reals, que parla de l'Alzheimer. És un drama familiar en el qual un home relativament jove de 40 anys pues li diuen que té Alzheimer i que a poc anirà perdent la memòria, no? A partir de llavors ell lluitarà per aquests últims anys que encara és conscient i té, diguéssim, les seves capacitats al 100%. Intentarà estar el més a prop de la seva família, en particular de la seva dona i el seu fill, i intentarà reconstruir una relació amb el seu germà, que fa molt de temps que no parla amb ell, no? Pel·lícula vitalista, és un drama emotiu, com ja desprèn el trailer.
Molt emotiu.
Ja veiem que té un punt així.
Ja estava a punt de plorar, quasi.
Ja estàs a punt de plorar, pues no ves, si veus la pel·lícula ja vamos, ves amb el mocador.
Sí, imagina't.
Pues mira, les crítiques diuen que és un drama emotiu però no excessiu, o sigui que té pinzellades d'humor, que no fa pornografia de la tristesa o del sentiment, però home, el trailer sí que
emociona,
destil·les una mica, no? O sigui, no ho sé ben bé, però bueno, pot estar bé. I clar, parla d'això, parla d'aquesta malaltia que si et toca pues has begut oli, no? Perquè mica en mica ja vas perdent la memòria, els records, fins que arriba un boom que ja no ets conscient ni de qui ets ni de qui tens al costat. sigui, és tremendo, sí. L'Alzheimer. I a més quan ets tan jove, 40 anys. La pel·li tracta d'això i bueno, té la virtut que són fets reals que sempre, bueno, apropen la pel·lícula quan l'estàs veient, no? Pensar, hòstia, això realment va passar, no? Pot estar bé per gent, sí, que li agradi això, emocionar-se al cinema vivint històries realistes i reals, no?
Totalment.
Anem a la següent, que és la pel·li espanyola de la setmana, que també té crítiques, diguéssim, dividides, que es diu Día de Caza.
Durante miles de años, nosotras fuimos la presa.
Por este día tan estupendo que vamos a pasar.
Salud.
Me ha invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
Lo del business, ¿te parece bien?
Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes. España era diferente.
¡Viva España!
¡Que te calles ya, coño!
No se mercadea con la amistad.
Has jugado sucio, como siempre.
¡Pasa de mí, tía!
¡No me obligues a contar la verdad!
¡Qué hija de puta!
¡Eh, tú!
Hay quien levanta enseguida la escopeta, pero eso es un error. Hay que saber esperar.
Bé, aquesta pel·lícula, Dia de Caza, de Pedro Aguilera, té un repartiment potent amb Carmen Machi, Rosy de Palma, Blanca Portillo i Zoe Arnau. Són tres amigues de dones ja de grandetes, ja de mitjana de cap a dalt, no? D'uns 50 anys aproximadament, que es reuneixen per anar a caçar conills a un coto de caza privat d'una d'elles. Són de família adinerada i de família bien, que tenen un coto de caza, no? També s'hi suma la neboda d'una d'elles, la més joveneta, que és la Zoe Arnau, una noia descarada que no té pèls a la llengua. Mica en mica, dintre d'aquesta trobada, parlaran de tot, parlaran de la família, dels fills, de les separacions, infidelitats, la menopàusia, l'alcohol, la professió, i es demanaran favors mútuament i veuran que aquella trobada també té punts d'interès, no? De buscar coses en benefici personal, no? És un retrat irònic i mordaç d'aquesta classe social, que és una classe social, uh-huh, diguéssim, amb pasta i de dretes, no? Perquè són caçadors a un coto de caza. I el que és més curiós és que aquest coto de caza sembla ser que pertany a un personatge, a un home, que és el que dona vida la pel·lícula original, perquè això és un remake o és una nova visió d'una pel·lícula clàssica de Saura que la teniu a Movistar, que es diu La Caza, en la qual quatre homes van a caçar a un coto de caza també, i a partir d'allà també allò acaba en tragèdia, aquella pel·lícula, i pel·lícula molt famosa en blanc i negre, molt poderós, de Carlos Saura. I el Pedro Aguilera ha volgut fer alguna cosa semblant però en dones, o sigui, en dones, i donant-li un punt feminista a tota la història, un punt feminista de dretes, perquè són dones de dretes, no? I aquesta la gràcia potser i l'ironia de la pel·lícula, però que aquesta, Dia de Caza, vol ser com una segona part o vol ser un remake, no sé com dir, una relectura d'aquella pel·li clàssica de Saura. Per tant, les crítiques parlen que si la veus sense tenir en compte l'antecedent, doncs està bé, és una pel·lícula disfrutable i està bé, clar. Però clar, si la vols comparar amb la clàssica de Saura, doncs queda molt lluny i que potser era innecessària fer aquesta pel·lícula, que més ve a ser una comedieta que no la gran càrrega de crítica que tenia l'original, La Caza de Saura. Bé, pot ser interessant, si més no, el repartiment és molt potent, és una actriu,
sí, totalment,
que ho fan bé segur, per tant, bueno, pot ser interessant.
Molt
anem
bé.
A la reco de la setmana, si et sembla, que em va agradar moltíssim. És una pel·li que estava a Sitges i jo me la vas perdre perquè era el primer dia vas anar només pel matí, per la tarda no tenia tíquets i no vas poder aconseguir tíquets de l'acreditació, perquè l'acreditació dona accés a certes pel·lícules i altres has de demanar tíquets, i com que era de la tarda i era nit, tarda nit, jo ja vas marxar i no la vas veure. Va guanyar el Premi Especial del Jurat i ara veient-la dic, ostres, pues és que jo no sé com no va guanyar el premi a la millor pel·lícula, perquè va guanyar,
ostres,
una pel·lícula aquest any. Home, va guanyar un bodrio de pel·lícula aquest any, que es deia no sé què, de la Cenicienta, una relatura de la Cenicienta que és dolentíssima, que està també està Movistar, i no entenc com no va guanyar aquesta pel·lícula. I a més, la crítica, es va endur el premi de la crítica, vull dir, és un pel·liculón. Es diu Obsession, de Cary.
¿Has tonteado alguna vez con Nicky?
Voy a por chupitos.
Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos. Nicky, espera, iba a preguntarte...
¿Qué?
Déjalo, se me ha olvidado.
Buenas noches.
Buenas noches, espera. ¿Por qué? Sauce del deseo. Solo tienes un deseo. Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
Te quiero mucho, 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 muchísimo. Es un amor que solo la ramita de un sauce llorón podría conjurar. Me parece muy raro que estéis juntos de repente. Y súper en serio.
Creo que Nicky está pasándolo muy mal. ¿En plan qué? ¿Está bien?
No.
¿Qué hechizo le has echado?
Llamaba para ver si hay alguna forma de cambiar el deseo.
Lo siento, no hacemos eso.
¿Entonces va a estar maldita para siempre?
Pues sí, al menos mientras tú sigas vivo.
¿Mientras siga vivo?
Wow.
Obsession. És un peliculón, a mi m'agrada moltíssim. Jo crec que de les pel·lis de terror dels últims anys que més m'ha agradat. O sigui, m'ho he passat teta veient-la. N'hi ha un mal rotllo, la pel·lícula espectacular.
Clar.
Tota l'estona estàs pendent d'aquesta noia que està com maleïda per aquest desig d'aquest noi que és el pagafantes típic, l'amic etern d'aquesta noia que sempre està desitjant que l'estimi i ell mai s'atreveix a dir-li res fins que entra una tenda aquesta de joguines i de coses esotèriques i compra un juguet que és una barrita de sauce que si la trenques demanant un desig allò es compleix i ell diu pues quiero que esta chica me quiera por encima de todo en el mundo i crac, trenca, llavors ella queda maleïda i passa, llavors ella es converteix en una obsessió malaltissa espectacular, amb un mal rotllo i una atmosfera increïble de perseguir i estimar aquest pobre noi que es veu immers dintre d'aquesta bogeria, ell i els seus col·legues i el grup de gent amb la que coneix aquesta dona, aquesta noia. Ella és extraordinària, ella està brutal, la Inde Navarrete és l'actriu, o sigui, té uns canvis de registre, uns canvis de cara, de gestos espectacular, la fotografia és brutal, moltes vegades està reflectida ella a les ombres, en ombres, que no se li veu la cara i la intueixes. Com es mou, per efectes especials, es mou així com ràpid, com un zombi que es mou ràpid, no? I el crescendo que va creant la pel·lícula a poc a poc d'aquesta atmosfera malaltissa i aquest mal rotllo creixent i la desgràcia que està patint aquest tio, aquesta obsessió, és brutal. Però clar, la pel·lícula el que ve a ser és una gran metàfora de les relacions tòxiques. O sigui, aquí utilitza el gènere, el director, el Cary Barker, utilitza aquesta premissa fantàstica, no?, per fer una crítica demolidora de les relacions tòxiques, de la dependència, d'aquestes relacions de que, bueno, això, no?, que no saps fer res sense l'altre, quasi, no?, sigui home o sigui dona. I la pel·lícula reflecteix molt bé això, no?, aquest ofegament, aquesta atmosfera, finalment, que el tio no sap ni què fer, que l'única solució és que ell es mori perquè ella surti d'aquesta maldició, no?, perquè ella està maleïda, té un com un hechizo, no?, diguéssim. Em va entusiasmar, em va agradar molt i sobretot està molt ben acabada. O sigui, té un gir final i té un final que és brutalíssim, amb una mala bava amb un sarcasme i un gir brutal al final de la pel·lícula que la tanca, perquè estàs pensant això com ho tancarà i com acabarà això i,
clar,
com...
clar, clar.
I ho tanca de forma meravellosa, molt ben resolta, i aquest malson total arriba fins al final de la pel·lícula. Llavors parla això, parla d'aquest desig romàntic a l'extrem, no? Total. Molt recomanable. La pel·lícula veu d'atmosfera més que de sustos, encara que hi ha un susto brutal, que jo més o menys me'l vaig veure venir, i el cine va ser... va xisclar tot a l'unísono amb aquell susto, que es converteix en una seqüència mega gore en aquell moment. I ja dic, de por, de lo millor que he vist els últims anys, i no entenc, no entenc com no va guanyar la millor pel·lícula al Festival de Sitges.
L'Hermanastra Fea era qui la va guanyar. Bo,
horrorosa.
L'he buscat.
La vas veure a Movistar, farà cosa de 2 mesos, quan la van posar a Movistar. Inexplicable que guanyés aquesta pel·lícula per sobre d'Obsession. No ho entenc. En fi,
quina nota li posaries, Obsession?
Li poso un 9 a la pel·lícula. Un 9 perquè et dic, o sigui... I mira que hi ha fans dividits. Hi ha fans que són molt fans de l'altra pel·lícula, Backrooms, i defensa Backrooms sobre Obsession. I al contrari, jo sóc molt fan d'Obsession i Backrooms, ja vam parlar la setmana passada, que està bé, però clar, que no s'ha de ser una pel·lícula que per mi no tanca, una pel·lícula allargada, amb una premissa que allarga massa i que no tanca bé. I aquesta no, aquesta és rodona, per mi.
Molt bé.
T'ho repetir, eh?
Nosaltres et farem cas a tu, que per això portes 20 anys aquí.
Moltes
farem el
gràcies.
Clàssic ràpidament. El Ángel Exterminador.
Hey, ¿a dónde va usted?
Solo un ratito, voy a dar una vuelta.
Tenemos 20 personas para el supé. Solo usted podía ocurrirse ir a dar una vuelta ahora.
No había pensado en eso. Quizás tenga usted razón, pero le aseguro que volveré lo antes posible.
Usted de aquí no se va.
Ay, por favor, se lo ruego. Permítame ir.
Está bien, váyase. Pero no...
Bé, aquesta pel·lícula, dirigida l'any 62 a l'exili mexicà de Buñuel, que va marxar a Mèxic a la dictadura, és un drama opressiu amb una premissa fantàstica i narra la història d'un sopar d'alto copete, de l'alta classe dels nobles, a una finca, a una casa de Mèxic, no? I un gran sopar amb gent convidada, molt educada, tots de gala, i total, que al final del sopar, i aquí arriba la premissa fantàstica, no poden sortir del menjador, d'aquell saló on ha tingut lloc el dinar. Algo els impedeix sortir, i no hi ha res, que està la porta oberta, però sempre un surt i, ai, no, tal, i fa la volta. Té com una excusa tothom per anar quedant-se dins del saló. Però no només unes hores més, dies, setmanes, com allà tancats, saps? I clar, tota aquesta...
Sense estar tancats.
Tota aquesta cortesia, educació, fatxada d'aquests nobles, mica en mica va caient al primitivisme més potent que puguis trobar-te,
clar.
I bueno, es tornen totalment bueno, maleducats, egocèntrics, egoistes, vale? Llavors el que fa Buñuel, que no podia veure les classes benestants, no? És una paràbola sobre la descomposició de la classe social tancada en ella mateixa. Tot ve a ser una gran metàfora d'aquesta classe social que és la burgesia o els nobles amb molts cèntims, que no deixen que ningú accedeixi al seu cercle i estan tancats en ells mateixos, i aquí estan tancats en un espai físic que és un menjador, encara que és gran, però vull dir, acaben dormint, acaben allà als sillons, acaben despullant-se perquè tenen calor, acaben amb calçotets, barallant-se entre ells, tirant-se entre els bruts. Espectacular. I és una pel·lícula, podríem dir, en clau fantàstica, perquè no hi ha res que els impedeixi sortir, vale? I és una de les pel·lícules més famoses de l'etapa mexicana de Buñuel, vale? El Ángel Exterminador, que la podeu trobar a Movistar dintre de lo que és la carpeta de clàssics.
Perfecte, doncs okay. Un bon colofó aquesta temporada, Francesc. Descansa, que vagi molt bé aquest estiu, i ens retrobem al setembre.
Claro que sí. A l'octubre, més bé, eh? Perquè jo setembre faig vacances.
És veritat, és veritat. A tu et deixem de vacances al setembre, és cert. A l'octubre.
Molt bé.
Abans de Sitges, una mica.
Ok. Petons.
Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són 2:15.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Ivan Conde. El Prat està des de fa mitja hora en alerta vermella per calor molt intensa. El Servei de Protecció Civil